Molt bé, doncs començarem aquesta sessió, aquest simposi, de ser simposi d'edició d'educació d'aquest any. De fet, estem d'aniversari i no hem parlat d'això, doncs aquest esdeveniment es du a terme cada any, en el qual convidem a una persona representativa del món de l'edició del llibre infantil a Catalunya i una persona que esté lligada amb el tema que doncs, muntem, en aquest cas, el tema de la immigració i la guerra. Tenim aquí amb nosaltres el senyor Pablo Larraguel, editor de Ecaré, i a Blanca Arderich, que és tècnica de servei d'acollida i immigració de Banyoles. Amb aquestes dues persones establirem un debat al voltant de la literatura, de la guerra, de la immigració amb motiu de la campanya que està duent a terme el delegat de la nostra universitat per visibilitzar els horrors de la guerra i col·laborar per poder ser un factor de canvi i que aquesta guerra inútil acabi el més aviat possible. També ens acompanya la Caro Cunde, que farà la moderadora d'aquesta taula. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Esperem que vosaltres també sigueu persones que participin en aquesta xerrada, que no només es quedi en el debat que s'establirà entre els nostres dos convidats, sinó que vosaltres també aixequeu la mà, participeu i tingueu també un protagonisme que volem que en tingueu. Val? Doncs això, endavant, Carles.
Gràcies. Passes al grup?
Sí.
Vale. Jo tinc la veu forta, em sentiu fins al final, segurament. Moltes... Sí. Gràcies.
Sí. Això,
sí. No, anirà cap al Paco. Jo parlaré poc avui. Vull agrair moltíssim als nostres convidats que estan aquí amb nosaltres, que hem vingut. Aquest any, amb el simposi, hem volgut tocar el tema de les guerres, de la immigració i de la diversitat també que resulta no, de tots aquests moviments globals, perquè creiem que és un moment, sempre és un moment per això, sempre hi ha guerra, sempre hi ha immigració, sempre hi ha no, aquestes dificultats, però ara mateix sembla preocupar una mica més que en altres moments i ho trobàvem oportú. Trobava oportú també i agraïm la iniciativa, la idea del Pablo, que en el seu moment va començar a moure el que són les llibres per la barbària, una venda de llibres que ens hem afegit a la nostra manera, no? Amb aquesta iniciativa per recaudar diners de Palestina. Per tant, si voleu, al final de marxar aquí, teniu a l'entrada alguns llibres, mireu-vos cada cop que era menys, però encara que eren algunes precioses de llibres. Podeu fer un visum que va directament a la nostra casa Intermon Oxfam per això, per donar donatius, doncs, en aquest cas sí, a la causa de Palestina. Però avui no parlem només de Palestina, parlem no, de realment tot aquest el tema del conflicte i com portar-lo a les escoles, qüestionar, preguntar si hauria d'estar a les escoles i això especialment per vosaltres com a futures mestres i com tractar aquests temes. Abans que comencem amb la conversa entre la Blanca i el Pablo, m'agradaria donar-los un moment perquè se'n presenti cadascú a explicar bueno, una mica d'estar on venen el seu punt de vista. Pablo, tu mateix, comença.
Bueno, primer de tot, moltes gràcies per l'oportunitat de poder parlar davant de la gent que ara serveix igualment o que vull. En aquest cas m'agradaria molt que fessin servir els llibres per parlar de moltes coses. Primer, del pla de la lectura, però en segon lloc, i tan important com el primer, de parlar d'escenaris diferents, de finestres cap a altres mons, però també miralls que ens permeten mirar-nos davant de la societat en la ficció. La ficció i que això ens porti a mirar la societat de manera més àmplia que les barreres que ens donen a vegades les xarxes socials, la televisió o el menys. Crec que els llibres, els bons llibres, poden donar oportunitats per mirar més enllà. vinc d'una editorial que es diu El Carré, que va néixer fa 7 anys a Caracas, a Venezuela. I aleshores, el 1978, crec que només pocs d'aquí havíem nascut aleshores, havia poques editorials especialitzades en llibres il·lustrats, molt poques. Quan dic molt poques, a Amèrica Latina no n'hi havia cap i a Espanya només n'hi havia dos, Editorial Joventut a Barcelona i naixia Logues a Salamanca. No recordo exactament la ciutat. La idea de la nostra editorial, de Ediciones El Carré, era fer llibres que parlessin dels paisatges de la gent que d'Amèrica Latina. Primer de Caracas, segon de Venezuela i tercer d'Amèrica Latina, perquè tots els llibres que hi arribaven parlaven d'altres realitats, parlaven de la neu, que no n'hi ha, parlaven de gent tota blanca i alta i que no era els paisatges que veiem des de les nostres finestres. Parlaven de realitats que no dic que no siguin importants veure-les. És molt important poder veure altra realitat. Però suposo que coneixeu la Chimamanda Ngozi. Té un llibre que és molt curtet i també és un TED Talk que parla, que no recordo exactament el nom, però diu si jo no em trobo en la ficció, em sento que no perteneixo. Exacte, perdoneu el català, el vaig aprendre a Barcelona. Sense conèixer la Chimamanda, perquè probablement tampoc havia nascut, Carré va comprendre que els llibres fets per autors i il·lustradors llatinoamericans havien de reflectir la realitat de l'entorn i que el lector pogués sentir-se puc ser protagonista de la ficció, puc. Per d'alguna manera soc també inclòs en aquesta realitat. Per no fer volia parlar de 47 anys molt, però quan vam arribar a Barcelona, vam obrir una oficina a Barcelona, som una editorial molt petita, no creieu que som una gran editorial amb oficines en diferents llocs, no. Vam arribar amb un lema, eren otros acentos, otros colores, otras voces, otros acentos, otros colores. I que era portar un catàleg d'autors llatinoamericans cap a un mercat que no coneixia gaire aquesta riquesa, per dir-ho d'alguna manera, quan diré riquesa, dic que no havia tingut l'oportunitat de veure a través de la finestra. Per tant, jo, que era un mirall per als lectors llatinoamericans, podia ser aquí una finestra per al lector del món. Quan vam arribar al 2001, no creieu que la situació havia canviat massa en relació a les editorials que publicaven llibres per nens il·lustrats, àlbums en particular. A Espanya n'hi havia 6. Corimbo, Joventut Logues, Serres, Corimbo, Calandraca, eren 6. I Carré va ser la setena editorial al 2000. Avui en dia l'oferta és tremenda. Hi ha, si no m'equivoco, més de 100 editorials, només 60 a Catalunya especialitzades en llibres. Per tant, hi ha tot l'estat 120. No em quedo curt. Per tant, l'oferta és tremenda. El problema és com separes el que és bona literatura i el que és efectes especials, fons d'artifici i literatura. Això ja queda en el mostre. No és un consell. Un bon llibre per nens ha de ser un bon llibre per adults. Si tu trobes bé llegint un llibre de tu com a adult, potser sigui també bo per al nen, no a l'inglès. Si és dolent per a adult, no crec que sigui bo per al nen.
Moltes
gràcies, Pablo. Però abans que comencis tu, aquest llibre perquè és... Passa el llibre, sisplau, passa un poc tu i passa perquè parlarem d'aquest llibre.
Perfecte, gràcies, Pablo. Per també veure com una mica d'on veniu, d'introduir-nos amb aquesta... no, l'origen de Venezuela. Tenim la Blanca també aquí, també que un origen d'altre lloc. Ara estava pensant també, suposo tu, que les tres que estem aquí, cap dels tres és català en realitat, no? Tenim aquí una mica, no?
Que sentireu el català amb accents diferents, no? Diferents aproximacions de llengües diferents. La meva és una llengua eslava. Jo vaig néixer en un país que es deia Iugoslàvia, que no existeix, que es va desmembrar als anys 90, i arrel d'aquella situació jo vaig arribar aquí, per tant porto més de mitja vida en italià, no? Ara li explicava a la companya de l'editorial, quan em pregunten dos llocs, sempre dic, reformula la pregunta, soc d'aquí, suposo que t'interessa, encara que no sé per què, on vaig néixer, no? Doncs, soc psicòloga de formació, allà treballava ja com a psicòloga, i quan vaig arribar aquí, precisament en aquesta facultat, vaig començar els meus estudis de psicologia, i com a psicòloga social vaig començar a treballar amb el tema de migracions. I és el lloc on he estat tots aquests últims anys, uns anys, més de dues dècades, i des d'on he tingut contacte amb les persones de molts països diferents del món, que crec que és la part de la meva feina que m'agrada més, aquest contacte directe. Però després també hem fet diferents projectes, hem treballat diferents temes durant tots aquests anys, perquè pugui haver-hi un encaix que completi, diguem, de la incorporació de les persones de diferents orígens a la societat d'acollida, que en aquest cas és a Catalunya, i que pugui, diguem, de resultar en una identitat compartida entre tots i totes que formem aquesta societat, no?
Nosaltres, d'una altra generació, la cara més jove que nosaltres, però ja formem part, no?, de tot aquest caleidoscopi, d'aquesta diversitat de la societat catalana. Però sobretot som vosaltres, la vostra generació i els més joves i els nens i nenes que tindreu a les vostres aules, que tindreu que completar tot aquest procés d'articular una societat igualtària i una societat que pugui donar les mateixes oportunitats a tothom, que és el que hauria de ser, no? M'agradaria molt que això no sigui com una conferència que nosaltres parlem, o com a mínim jo, no?, que parli, m'agradaria molt alguna pregunta, alguna observació, alguna inquietud vostra, algun simple comentari que podem generar entre tots i totes.
Gràcies. Jo començaré, en realitat, perquè ha sortit una mica amb dos de vosaltres aquesta diversitat, no? El fet de diversitat és el que us toca de diferents maneres, no? Tu, Pablo, deies de portar altres voces, altres accentos, altres colores, no? Cap aquí, cap a Catalunya en aquest cas. Blanca, que dius que tu realment aquestes diversitats hi treballes dies i dies també. I el tema avui són els llibres també, sempre és un del punt de partida que per nosaltres és important. I m'agradaria saber a vosaltres, aquests llibres han de tenir lloc a l'escola, com han de tenir lloc, per què han de ser-hi, per què no, n'hi ha prou, no? Una mica, si podem començar per aquí.
La...
les generacions anteriors, que havia dit que no faré cap referència a la vostra joventut, però és impossible no fer-ho, perquè nosaltres som unes generacions que han crescut i s'han educat amb els llibres, i els llibres els han obert moltes portes, no? Com deia en Pau, com unes finestres, unes portes cap a altres realitats, altres mons, altres possibilitats. No? Jo crec que els llibres sempre han de tenir lloc a l'escola, i ara no em refereixo a llibres de text, que no sé ni si existeixen avui en dia, però els llibres per llegir. Els llibres que ens expliquen històries, que ens expliquen la història com a ciència, com a història, com a majúscula, tots som deudors de totes aquelles generacions que han viscut abans que nosaltres, no? Per tant, com sabríem de tot això si no fos per els llibres i per les coses que ens han deixat, no? Una mica més, aquests dies, per exemple, si com que hem parlat, no, del tema d'avui, de molts horrors que han passat en diferents guerres, per exemple, si no hagués estat documentat en els llibres de les persones que ho han viscut, que ho han passat, primer Holocaust de la Segona Guerra Mundial, no? I després tot el que va arribar més tard, com ho sabíem? Com ho haguéssim sabut en l'època en què no hi havia ni la televisió ni xarxes socials? No sé si podeu imaginar aquesta, que es podia viure sense xarxes i sense internet. Us imagineu aquesta realitat? Us pregunto jo ara a vosaltres. Podeu imaginar com era? No sé si tots sou de Girona, per exemple. Si hi ha gent que no és de Girona, us imagineu que aneu a buscar una cabina telefònica per trucar a la família, per dir que esteu bé, que això ho feu un cop a la setmana i no cada dia i cada moment, que no... Vull dir, tot això, tota aquesta manera de viure estava també relacionada amb la manera d'aprendre, que era bàsicament els llibres. Un altre cop, no em refereixo a llibres de text, sinó a tot allò que hem llegit i que hem après, no, dels llibres. Fa poc, aquests dies, crec que potser ahir, va acabar Cosmopolis a Barcelona, i hi ha una crec que és il·lustradora italiana, Beatrice Alemanya, que és molt partidària de que es pot parlar als llibres infantils i juvenils de exactament tots els temes possibles. I per tant, que no hi ha cap tema que no es pugui parlar, que no pugui estar en un llibre infantil o juvenil. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que els llibres han de ser-hi, han estat presents durant tota la història de la humanitat. Espero que segueixi sent així, però que si han d'existir en alguna època de la persona és sobretot en l'època de la formació, és a dir, a la infància i la joventut.
Doncs mira, sí, jo estic totalment d'acord amb tu i amb la Diana. Que es pot parlar de tot, però no depèn la censura, no la tenim els adults. Els adults suposem que hi ha coses que no es poden parlar als nens. Demanem coses a les nenes i als nens perquè tenim por de que pateixin, però bàsicament tenim por de no a l'altura d'explicar quines són les situacions que es viuen a la vida mateixa, que moltes vegades els llibres porten a tu. Tu estàs llegint una cosa perquè l'ha escrit una altra persona, i si la llegeixes t'està explicant la seva experiència d'alguna manera, ja sigui ficció o sigui un relat autoficcional. Els que tenim, els que ens causa problemes, estaven asseguts. Hi ha un llibre per dir que es diu De noche en la calle, que està circulant. Si algú el pot mostrar-se, ensenyar-se a tot de tothom, exacte. De noche en la calle tracta d'un nen que viu al carrer. I si passes les pàgines, són poquetes, i ensenyes a tothom, se diria. Viu al carrer i no s'entén ben bé què intenta fer. L'únic que queda clar és que ell viu i intenta vendre coses als persones que van dins dels cotxes. El nen, que és el personatge principal, en aquest cas és el que pateix la indiferència, la por dels altres que el veuen com una amenaça a un nen. El veuen com una amenaça. La senyora agafa la seva borsa, el senyor puja a la finestra del cotxe per separar-se del nen. Finalment, fins i tot el nen no s'entén bé, roba. Fugeix i finalment s'amaga un altre cop al lloc on inicialment hi era. És un llibre de cruda, no dona cap esperança, és realment dur. No et deixa sortides més que les que tu puguis trobar a tu, no a l'aquí. I vam fer una experiència molt interessant a un col·le de Sevilla. Vam fer, amb la complicitat evidentment de la mestra, vam fer que els nens de 8-9 anys analitzessin aquest, fessin una anàlisi d'aquest llibre i es presentaven a l'editorial que estaven allí fent coses i en cap cas als nens les semblava que jo era terriblement dolent. Era dolent, però hi havia possibilitats de sortir. Sí que existia la possibilitat. I la conversa va ser realment enriquidora, emocionant. El mateix llibre el vam fer servir per la mateixa, anàlisi per a nens de 15 anys. Estaven horroritzats i que jo no, això no era un llibre per nens, que com era possible que ens acudés presentar-lo a nens, no? I la mestra la pregunta, semblaria bé que els nens de 9 anys poguessin treballar amb un i per tant, la censura ve del prejudici o de la dificultat de comprensió o de possibilitat d'anàlisi o que no ens interessa el tema, no volem parlar d'això, no volem parlar de la pobresa, no volem parlar de la gent sense sostre, perquè som nosaltres els que no volem, volem parlar, els nens els interessa el que està passant, no són indiferents al que passa al carrer, són nosaltres els que amaguem les coses. Per tant, els llibres ajuden als lectors infants, però sobretot ajuden a l'adult interessat en tu examen a través d'un llibre de coses molt difícils, que no són fàcils, no dic que sigui fàcil de parlar, és molt difícil parlar perquè tu tampoc tens la resposta. És molt difícil donar una resposta a la guerra, al sense sostre, al racisme, a la discriminació. No és fàcil. Els llibres donen un camí. O camins diferents per parlar-ne. A més, no es tracta d'un llibre sempre. Les lectures són present diverses i contradictòries. Si no, no...
Un viatge cognitiu, no? Si sempre ens quedem amb allò que creiem i que ens va bé, no?
Això em fa pensar molt. A veure, jo crec que primer el que ens aniria bé als mestres, que no, futurs mestres que estan aquí, no? Que hem de parlar d'això o podem parlar d'això amb nens, però igualment no, poden haver-hi aquestes, les barreres que una mica ens diuen que autoimposem. Què seria la recomanació vostra a adults, a pares, a mestres per treure aquest tema o per parlar d'aquest tema o com enfocar-lo amb els nens, perquè jo crec que sempre hi ha aquesta preocupació de no fer mal als nens. Si en parlem, farem mal, com podem evitar fer mal, no? Una mica amb aquesta línia. I crec que també és important, també és important, Pablo, que tu has dit ara cal llegir llibres contradictòries. Crec que seria molt interessant també si pots desenvolupar una mica aquesta idea, per què, què vols dir, on ens porta. Sé que són dues preguntes diferents, però si no, se me l'escapa de les contradictòries i crec que és molt important també.
És un compromís esmentar un llibre d'una altra editorial, que no és d'aquesta, que teniu al costat, però hi ha un, segurament que te recordes, Pablo, que hi ha de Tahar Benjelloun, que és un escriptor marroquí, francès d'origen marroquí, que fa anys va editar dos llibres, un es diu El racisme explicat als nostres fills i l'islam explicat a la meva filla, no? Després hi ha hagut alguns altres, però diguem-ne aquests dos eren els finals de 90 i els principis de 2000, doncs dos temes que es van començar a treballar, que van començar a sonar moltíssim a les societats europees, no? I que ell va trobar com molt important de treballar amb els temes. Hi ha molta cosa que amb el tema ara entenc que la pregunta va una mica, no, com abordar també la diversitat d'orígens a les aules i això, no? Hi ha algunes coses que suposo que venen donades també pel context, per exemple. I aquest és, per exemple, una de les coses que venen donades pel context és que les nostres aules, les aules de Catalunya, ja són diverses. Val? Per tant, aquí hi ha, no hi ha les receptes, entre cometes, que s'han pogut fer. El que més s'ha treballat segurament de tots els serveis públics és el president del Departament d'Educació i s'ha fet una infinitat de recomanacions, de projectes, de petites propostes que s'han portat a terme. Val? Però després, com que ara, com si estiguéssim en un punt que no sabem cap on avançar. I això, per un costat, és un... ja sabeu que sempre a les ciències socials sempre tenim quins són els punts forts i els punts febles, no? Doncs aquest de no saber ben bé a on dirà, per un costat pot ser un problema, però per un altre pot ser un gran avantatge de poder experimentar i fer coses noves. Val? Durant molt de temps, aquí a Catalunya ens hem mirallat en altres societats, com per exemple francesa, com anglosaxons, precisament concretament Anglaterra, amb el tema de gestió de la diversitat. I després, en algun moment, vam descobrir que aquí també s'estaven fent coses bastant, bastant importants i bastant bones en aquest sentit, no? Bastant recomanables. Doncs, en això, el primer que hauríem de procurar és de que tot allò que fem a l'aula que tingui sentit, que els nens i nenes puguin tenir criteri propi, que això és el fonamental per qualsevol tasca que vulguin fer a la seva vida, no només l'educació, sinó diria que en general la manera de pensar, no? Depèn de si eduquem persones que puguin tenir el seu propi criteri, que puguin reflexionar i que puguin triar. Per fer això, nosaltres com a professionals hauríem de ser així també, no? De reflexionar sobre les coses, d'exposar de vegades punts de vista diferents, que és una miqueta això, no? Que hem dit, perquè es pugui valorar una cosa i una altra, tant a l'aula com als nostres companys i companyes, perquè això també, precisament, aquestes poques certeses també ens poden ajudar per anar una mica això, experimentar coses noves. El que sí que hem de tenir clar, jo, per exemple, amb el tema de migracions i de la diversitat, no us dic res de nou, això suposo que heu llegit i sentit mil vegades que la història de la humanitat és la història de migracions, no? Per tant, aquí no parlem d'una cosa temporal, que de vegades es pensa que tot això acabarà un dia, no? Més val que no sigui així, perquè això vol dir que ja en molt poques coses existeixen, no? Si s'acaba això. Per tant, que deixem de pensar en una cosa temporal i pensem en una cosa com estructural, un element cohesionador d'aquesta societat. Això hauria de ser. Pensem sempre que sempre hi haurà la diversitat. Diferent en quant als orígens, diferent en quant les capacitats, les orientacions del tipus que sigui, però la diversitat sempre hi haurà. I en aquest sentit hauria de ser l'estructural, igual com la seva gestió i el seu treball, no? El treball que fem com a professional de primera línia.
El treball que teniu és molt dur. No és fàcil el treball que teniu. Penseu que fa dos dies el canciller alemany, el senyor Merz, va dir, en relació amb la quantitat d'immigrants que hi ha avui en dia a Alemanya, que embruten el paisatge. Això ho va dir el canciller alemany, que no és el dolent, és el que no és tan dolent. Si això ho va dir el canciller alemany, imagineu-vos la tasca que tenim, o sigui, el bombardeig de notícies que hi ha en relació amb la immigració i la delinqüència, amb la immigració i la perversió de la societat, amb la immigració i la pèrdua dels costums. Que no sabem bé, algú deia, sí, els nostres costums, anar al Burger King i veure Netflix, això és una... segur que tots vosaltres ho feu. Això és el que volem defensar. Per tant, hem de tenir molta cura de quan es parla del paisatge, qui embruta el paisatge i quins són els nostres costums. I això quan parlo de contradictori, de llibres contradictoris, sí. Nosaltres com a adults també ens agrada llegir llibres que no ens donin permanentment la raó. Per donar-nos permanentment la raó ja tenim les xarxes socials, ens donen permanentment la raó. Tenim raó si ens fiquem en un mig de... Perquè sí, jo soc vegà. Som com el 2% de la població occidental, només, o l'1%. Però el món, el meu Instagram, és com si tothom fos vegà. Això és increïble, el meu món és vegà. Per tant, quan surto al carrer, resulta que no, que la gent no ve gana, mira tu. Pues heu de tenir cura. Els llibres, quan barregem coses, intentant que siguin bones, que és molt més enriquidor que... Però tampoc heu de tenir por a un llibre dolent. El que heu de donar-los als nens i a les nenes, les eines perquè puguin saber quin és un millor llibre que un altre i quines són les lleis en ella, però no lleis en com. Preferiblement que comencin per llibres divertits i entretinguts que s'alimentin les ganes de continuar llegint.
Per tu, una cosa,
i tant,
també, és que, clar, amb el tema de diversitat, d'orígens i de migracions, és com tothom és entès perquè és com una mica el futbol, no? Que tothom sap i tothom podria ser entrenador. El tema aquest, tu, Carlos, segurament que ho saps molt millor, el tema aquest, el comentari aquest d'Alemanya, per exemple, ve d'un país que durant anys tenia festa anual que agraïa a la gent de fora per haver vingut i haver construït, no, a Alemanya. Això és una cosa. Després l'altra, de què ara que ens hem de parlar de migracions, per exemple, perquè s'ha posat sobre... Hi ha alguns partits i algunes corrents ideològiques polítiques que ho han posat molt... que ho han posat sobre la taula, tothom hem comprat aquest discurs i tothom ara estem parlant d'això i en aquests termes que ho parlen ells, que això sí que és perillós, però quan parlen d'immigració, de què se'n diu parlar? de persones que estan en la situació administrativa irregular, de persones que delinqueixen, de persones que són reincidents, i això és una minoria molt minoritària dintre de 7 o 8 milions de persones que en aquest cas en Espanya són de procedències diverses. No? Per tant, no sentim parlar d'aquest gruix de persones que tenen la seva vida establerta aquí, construïda aquí, a nivell familiar o sols, és igual, però de les persones aquelles que estan, que formen part d'aquesta societat, i en canvi anem a allò que és més escabrós, aquello que és més escandalós, i parlem com si tot fos això.
Una anècdota, un veí, que també de casa a Ripoll, em deia l'altre dia, no, a Ripoll està molt bé, perquè ja estem a tanta immigració. Ja som de sobrevivir.
No, no, profe, això ja com tu.
Vaja, no, o sigui, jo soc tan immigrant com qualsevol. I dice,
no, tu.
Jo crec que tots tres hem sentit aquest comentari. Sí. Jo m'identifico.
Sí, 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 sí. Volem gent que toca piano i fa les 5 llengües, però els altres, els que han de fer les carreteres i això, sí. Potser no tant.
Sí, que com deia la vinyeta del Roto, volien treballadors immigrants, però va arribar gent. I quan arriba gent, no només treballa, també ama, també riu, també balla, escolta música, cuina, amb espècies.
I una cosa, Pablo, quan veig els teus llibres, una cosa que m'agrada és la diversitat de protagonistes o personatges que surten allà, sigui històries més de casa nostra, sigui històries més d'altres llocs, no? o semblen a casa nostra per un altre lloc, i que tal qual l'àvia és per un context d'immigració, no? Però aquesta representació de la diversitat dins de la història i no tant com a tema de la història. No? Quan tu parlaves d'obrir finestres cap a altres realitats, a mi a la vegada és obrir la finestra a la nostra realitat, aquesta realitat que la Blanca identificava que tenim, no? una realitat de migració que sempre hi ha estat i sempre hi serà. Creieu que això arriba prou a l'escola? Es publiquen prou llibres? Poden arribar a l'escola? Es publiquen prou llibres?
Dues coses. Evidentment, mira, que circula. La millor jugada d'en Madan. Tornaré amb aquest llibre. Però l'edició és lenta. L'edició, els processos són lents. L'adaptació del cap dels editors o de la gent que produeix coses és lenta. I la presència de novetats al carrer triga una mica en sortir. I a vegades hi ha por en què t'entén. O també, si és passant d'això de frenada, també passa que s'inclou diversitat sense que tingui sentit ni idea. És a dir, quan s'ha de complir amb, vale, ara tenim un nen immigrant, una nena en cadira de rodes, una nena i un nen jugant futbol, i que veus, això és mentida. No, com a espectador, no, això no passa. Si aquestes figures, aquests personatges no estan emparats literàriament, no es tracta d'una fórmula i no de literatura. Jo crec que tenim, crec que puc dir-ho, que a l'editorial fem literatura, i a la literatura passen coses, com el buscant Wagner, que és un nen que arriba a Barcelona buscant el seu germà gran. I el seu germà gran fins i tot fa Artur Bach. Però bueno, passen coses, surten personatges no habituals a la literatura parlant. Són personatges que han arribat del Magreb i ara viuen a Barcelona. Almenys el petit, no saben com fa el gran, és il·legal. Bé, il·legal no m'agrada dir, no té documents. I això no és un tema habitual a la literatura. Si algú no comença, pues, igual es queda fora de la plaça. Algú ha de començar. Ha d'incorporar coses. Aquest llibre es va publicar el 2000. Parla als nens de manera directa de la dictadura. Crec que avui en dia estaria bé tornar a llegir-lo. I sí, tindrem una edició especial de que moc, després de 25 anys, no? Sí. De sobre la dictadura, perquè ens oblida el que és la dictadura. Aquí hi ha una nena que parla de com va arribar, en aquest cas, a Catalunya, perquè ella parla català, però quan recorda el seu comiat, el seu país d'origen, parla en castellà, perquè recorda en castellà. Per tant, si s'inclou en aquest tipus de coses, crec que es parla de gent que existeix, no el que volem que sigui, que podem tenir molt bones intencions. Intentem parlar del que és o un altre cop literàriament. Si és fórmula, avorreix.
Sí, això és una de les funcions de la literatura, no? I dels llibres, que ens aproximin una mica al món real, no? El que existeix, i això, tot això que està dit, és el que existeix.
Gràcies, el camí sigui de fantasia,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
però que
sí,
sí, que digui coses, que toqui. Diu el que has de fer, el que comptes de que no te portes mal a la classe, lees aquest llibre perquè te portes bien, pues no funciona.
Doncs això, no sé clar, que si vols afegir alguna cosa o no, això em porta a pensar que torno una mica amb el tema de les immigracions, ja no només a dir-ho, sinó immigració i les guerres, que a nosaltres ens sembla que com hi ha com un, no, un cert... Bueno, que se'n publiquen molts llibres sobre conflictes, sobre conflictes armats, desplaçaments forçats, i lligant-lo amb aquesta mirada cap a la qualitat literària, els convencen tots, és un boom, és una moda de què parlar ara, tot el que es publica hauria d'arribar a l'escola, que no hauria d'estar dins d'aquests llibres, i també, i això obro aquí a tothom, que ens falta, que no hi és, que ens agradaria que estigui amb els llibres i que no hi és, i crec que aquí és la vostra oportunitat de donar idees a un editor, que si després ho publica no ho sabem, però així com a mínim arriba.
Pots tu, Paula, no? Si hi ha editor.
És molt difícil de contestar aquesta pregunta, que havia dit abans, jo no li tinc por als llibres dolents. El que, com mestre, com tots els mestres, el que heu de trobar la manera que els nens s'enganxin els llibres. I millor que s'ho fan amb llibres divertits, malgrat que siguin no adequats. Que significa, que vol dir no adequats, que tinguin pimienta. Tinc una mica de pebre per donar possibilitats de discussió. Si el personatge, el text, el llibre és un florero lleno de bones intencions, se sigui molt la última. Potser allí que de xerrar, que hi ha coses que... L'hem dit una bona portadora. Aquí és el record d'aquesta senyora que va arribar a l'Ucrania, a Nova York, i evidentment tot text ha de tenir una correlació amb l'edat dels nens o les nenes. No podem donar-li aquest llibre que parla d'apostes, de com era, quanta vodka bevia l'àvia d'aquesta nena, de com feia apostes i robava, el que feia, no. S'ha de trobar el context i la data adequada del nen i comparar-ho probablement amb altres històries relatives a la immigració. Però és aquesta regia. Diu, si en algun moment, si tienen los cosacos, és el peor que te puede pasar, diu l'àvia, perquè la seva experiència vital era aquesta. No? Per tant, això heu de tenir clar vosaltres. Heu de llegir el llibre, veure quant divertit pot ser per vosaltres mateixos, evidentment pensant a través dels dels ulls de les nenes i els nens. No? O sigui, has de posar, com, això ho fas com quan llegeixes acompanyant un nen o una nena, és un moment que heu d'intentar fer-ho. És la manera de poder llegir a través del cap d'un infant. I això és enriquidor per la tasca que fareu. I això trobareu el camí. Trobareu el camí preferiblement buscant bons llibres que hi ha per exemple, Gretel, de la Universitat Autònoma de Barcelona té un blog que es diu Gretel. Hi ha unes recomanacions meravelloses del millor que s'ha publicat que per fortuna el tenim aquí. I ja s'ha amb aquestes. Intentant no... Mira, em ficaré en un problema aquí. Intentant no parlar de llibres que expliquin les emocions. Millor parlar de llibres amb emocions, que siguin emocionants, no que t'expliquin com has d'emocionar-te, que t'emociona el text i no que et diguin aquí en aquest moment hauries d'estar trist. Això ja és el mateix que passa amb una sèrie de televisió. Si vosaltres veieu una sèrie de televisió que us explica com heu de comportar-vos, no crec que segueixin el següent capítol. Això és el mateix.
Mirant una mica els llibres que teniu a l'editorial, tenim també que autors, per exemple, i autores també són molt diversos, no? Seria també tota una feina a classe, no? Intentar parlar d'aquests autors que provenen de llocs diferents, que tenen cognoms, sobretot he vist uns quants cognoms polonesos que són molt difícils de pronunciar, de treballar, tot això és un... Tot això és treballar la diversitat, no? Presentar que poden ser tant autors o autores com els protagonistes i les protagonistes de llibres en aquest cas, no?
Tu creus, Blanca, que tu veus com a moda la publicació de llibres de guerra? Tu veus bé o no et posiciones aquí?
Precisament ara, volia dir, em va haver tret el tema d'Ucraïna, que precisament volia dir sobretot el conflicte, no podem dir ni conflicte perquè no és un conflicte, no? És una guerra i un genocidi i una ocupació, no? Però sobretot el tema d'Israel i Palestina és el que ha generat moltíssima, molts llibres, ha generat, evidentment, jo crec que a tothom i a tot el món ens ha regirat totalment tots els paràmetres que teníem, no? sobre què pensar, no? sobre la violència. El tema aquí és que, com que portem tants anys, tants decennis acumulats sobre aquest tema, segurament que hi ha molts llibres, molta literatura sobre això, però per exemple jo no em canso de comprar i cada vegada compro més llibres encara que sé més o menys tota la gènesi i tota la història, però tot i així és molt interessant per fi també veure la part palestina com està descrivint tot això, perquè fins ara quasi era la part dels jueus, alguns israelis, alguns no. I ara, per exemple, volia dir Ucraïna, jo he trobat un parell de llibres ben per adults, però això està molt bé que surti. No sé si vosaltres, no sé si us recordeu de la guerra d'Iraq, per exemple, poca cosa ha arribat aquí. Per tant, hi ha com guerres més mediàtiques i no tan mediàtiques, no? I això també és, no? Hi ha una com una irreprocitat, no? entre els esdeveniments diferents. Però està del tot clar perquè el tema de Palestina ha de ser prioritari en aquests moments i ho hauria de ser segurament molt abans.
Sí, però és difícil trobar la perspectiva, perquè parlant de literatura, no de llibres d'informació,
sí,
llibres
sí,
d'informació
sí.
I culturals poden sortir, però tampoc n'hi ha tants. I a la literatura per nens encara no ha arribat directament al tema o...
Clar,
o
això ho sabràs tu, clar, això ho referia a la literatura per a tu.
No conec exactament i un altre cop s'han de vigilar molt si són fórmules d'explicar de manera fàcil temes molt complexos. No, no és, no és senzill, en aquest cas crec que és més bé fàcil perquè això s'ha d'aturar fàcilment. Però no, 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 el que volia dir és que triga, són processos molt lents, molt lents. Des de que un autor té una idea de, del que vol expressar, que arribi una editorial, l'editorial estigui d'acord amb la proposta d'aquest autor, que es treballi, que comenci un procés d'il·lustració, al nostre cas, triga any i mig si tot surt perfectament, però primer has de trobar el fet literari que explica. Per tant, a la guerra i a la immigració no cal que siguin llibres, diguin, aquest és un llibre sobre immigració. No, hi ha coses, per exemple, tenim per allí La millor jugada d'en Madani, un llibre que no parla d'immigració. L'únic que s'apropa a que podria ser immigració, un, que el nen podria tenir alguna senya física del nord d'Àfrica, però no, no gaire. En algun moment diu, en la primera frase del llibre, al barri sempre es jugava a futbol, però mai com va començar a jugar des que va arribar en Madrid. Ah, va arribar en Madrid. I el nom, Madrid. La resta no diu res, és un nen que és immigrant. Per tant, d'aquesta manera existeix un personatge que es diu Madani, que potser no tingui una pinta occidental, però forma part del paisatge, que, no, que en aquest cas no, 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 no és un paisatge. Tot el
això de totes formes hauria de ser l'ideal, no? Que hi hagi un nen que es digui de la manera que sigui, però que simplement es fa esment com un personatge de llibre sense tenir sempre aquest background, no? I esmentar-ho i potenciar-ho. Això seria l'ideal.
I fins i tot es pot parlar d'immigració, de no, del diferent, de mons diferents que s'incorporin, que per veure la realitat has de trobar diferents punts de vista, amb un llibre que dius, parlar d'immigració amb això, pues sí, depèn de vosaltres. Vosaltres heu de trobar el camí de parlar. Sí, millor amb bona literatura, evidentment.
Torno a fer una mica les guerres, els llibres, el publicar llibres sobre guerra és una manera de posicionar-se, fer accions per Palestina contra la guerra, contra el genocidi, és una manera de posicionar-se. Però, i això era quan vam començar a idear aquesta trobada, era un moment que hi havia moltes manifestacions, ara hem tornat, no?, a baixar una mica, però sortia sempre aquesta pregunta, i és una difícil de contestar segurament, però m'agradaria també si compartiu aquí la vostra opinió. Serveix per algo? Serveix per algo trobar-los aquí, parlar-ne? Serveix per algo publicar llibres que en parlen? Serveix per algo fer accions contra part, etc.? I més en conflictes, no?, tan llunyans d'aquí?
A veure, la resposta sempre és sí que serveix. Sí que serveix, perquè si no, com ens podem quedar amb tanta impotència davant de tanta injustícia? Vull dir que serveix, segur. Però crec que, clar, hi ha moltes maneres, no?, de participar en tots aquests esdeveniments, des del paper d'activista fins al paper simplement de, no sé, en el seu cercle més proper, parlar sempre un del que creu que ha de dir, no? De vegades hi ha coses, ara per recordar quan ho has dit. Algú de vosaltres té Filmin, la plataforma? Filmin teniu? On mireu les pel·lis? Només a Netflix? Ja. Ah.
Van fer fa poc una petita joia de documental que recollia només, era bastant llarg el documental, però recollia només el que es va informar en un període de 30 anys de la situació al Orient Pròxim, és a dir, al Pròxim Orient, és a dir, a Palestina i Israel, des de 48 a 78, no? I era només recollida de les informacions que van sortir als mitjans de comunicació de Suècia. Recordeu, de 48 a 78, per tant, res de xarxes, només ràdio, només televisió, només premsa escrita, no? No feien cap judici de valor, no feien cap comentari, simplement passaven diferents reportatges i diferents notícies. I era tan abrumador, quan tu ho veies com un espectador, una espectadora, no? Neutral, objectiva, tu veies que ja només això recollit en un sol lloc portava tota la informació de la injustícia que s'estava vivint allà. I parlem del 78 cap aquí, totes altres coses que han passat, no? Per tant, tot això que jo crec que sí, que serveix mirar, informar-se, participar, prendre part en la mesura en què pugui cadascú de nosaltres, llegir literatura, llegir informació, és igual, però llegir, està una mica connectat amb aquestes realitats de molta gent, no? Que potser sí que geogràficament no són tan properes, però són totalment properes a nivell humà, no? A nivell de les emocions i a nivell de les vivències, no? I aquí, quan parlem de literatura infantil,
i
quan parlem d'infants
i de
joves és encara més
potent. Jo encara espero que tingui sentit el que fem. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Però clar, quan veus el paisatge, no el que se referia a Mertz, sinó al grup de veritat, aquell que demonitza el diferent, aquell que és capaç de llençar bombes, com deia algú, si a ETA l'haguessin combatit igual que a Hamas en Gaza, pues Sant Sebastià no existiria, ho diria. Per tant, jo sí tinc l'esperança que hi hagi gent que tingui un llibre a la mà, s'emocioni i que pugui d'alguna manera entendre, aproximar-se al diferent. El diferent que tingui la possibilitat de veure que el diferent també ets tu. Tu mateix és tan diferent tu com el que creus que és diferent. I els llibres et donen aquesta possibilitat de mirar-te com diferent. Ah, el diferent també sóc. I sí. Jo crec que el nostre catàleg és una mica així. És el diferent també sóc jo, i potser tingui que veure amb que gairebé tota la gent que ha passat per l'editorial ha estat exiliada o ha estat immigrant en algun moment de la seva vida. I això, d'alguna manera, es veu als textos i als llibres que fem. I sí, si la vida la veus pensant que tu ets el que té la raó sempre, que tu ets el que és d'aquí, de tota la vida, i penses que potser dues o tres generacions abans no, com la meva besàvia, que va sortir amb la seva àvia, amb la seva filla, que és la meva àvia, va haver de sortir a Barcelona por los pelos quan la Setmana Tràgica. I això, per tant, ella en algun moment era la rara en Xile, a Valparaíso, quan va arribar allí. La rara és la diferent. Per tant, jo soc l'estranger, però potser no sigui tan estranger. Si d'alguna manera penseu vosaltres com estrangers, i això es pot fer a través de la literatura, o es dona eines per intentar ser el diferent, no el que, no la norma, el diferent. I això crec que mereix la pena pensar-ho. I és una bona activitat per fer amb ells, aquesta, a través del llibre.
Sí, totalment. I amb aquesta línia, l'escola pot ser neutral davant de les... pot ser apolítica? Té sentit? O ha de ser? O pot ser?
Pot ser la pregunta. Ha de ser neutral l'escola? Què en penseu vosaltres? L'escola no, ha de ser totalment neutra, l'escola ha de defensar certs valors o no, o ha de ser totalment, si és possible, neutra, objectiva, què en penseu? Això és molt important tenir-ho clar. I segurament que hi ha situacions perquè per molt que els serveis públics estan a servei de tothom, ara parlo de l'escola pública, però evidentment aquí la concertada, la privada, ha de ser assequible, d'igualtat de condicions per tothom i això, però també sota uns criteris. I aquests criteris morals, ètics, respectant els drets humans i això, segurament que ha de ser.
Anava a dir exactament això, que hi ha coses que són molt difícils de ser neutral, indiferent, per dir-ho d'una altra manera. Llavors, els drets humans no es pot fer ser neutral, que són els drets humans, s'han de respectar. I l'escola, potser davant d'unes eleccions polítiques de l'any vinent, l'escola hauria de ser neutral, potser. Però davant d'un genocidi, davant de com de dir a senyor Metz que no es tracta que se li gran embut en el paisatge, no pot ser neutral. S'ha de defensar els drets humans. És que, només en defensar els drets humans ja en tenim. Ja no sé què ser. Pot ser neutral davant de moltes coses. De que si quedarà més un equip de futbol que l'altre, el Girona o el Barça, però no sé, l'escola no hauria de manifestar-se en aquest sentit. Però davant d'un genocidi, davant de la violació de drets humans, tant aquí com fora, no pot quedar-se indiferent l'escola ni la societat. Ni la societat. I a vegades em fa por, perquè hi ha part de la societat que no només vol aquella indiferència. A una part de la societat hi empara la indiferència per no comprometre's, perquè fer vots a la mà dreta. I això és molt perillós. Tenim a Trump dirigint el país més potent del món, que acaba de transformar la democràcia en un règim autoritari. I això no sé si es pot ser indiferent.
Vull aprofitar, ja que la Blanca ha començat a dirigir la pregunta també aquí al públic, en aquest moment i preguntar al públic, no? A vosaltres, si voleu compartir reflexions sobre el tema, si teniu preguntes més concretes al Pablo o a la Blanca.
Heu de practicar, pareu de presentadors davant de 25 nens, que hi ha poc.
paper de tu ja fet de tenir llibres, també tenir llibres que adults, o només és pensat per infants?
No, són per infants i joves, però sí tenim moltes experiències de llibres pensats per infants i joves que es fan servir a escoles per adults i que permeteixen discussions meravelloses amb la facilitat de lectura que dona un llibre curt que pot tractar temes complexos. Estic pensant en un llibre que es diu Guineu o Zorro en castellà, que parla de tota mena d'emocions. És una novel·la en 40 pàgines il·lustrada. I amb adults tenim bones experiències de tallers fets amb aquest llibre i amb pràcticament qualsevol. Irene, pots parlar, Irene, si queres hablar o no? Ella ha participat en unes experiències amb adults a centres psiquiàtrics i es fan servir llibres senzills de lectura més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, però que els temes que es tracten no són gens fàcils, sinó que permeten, depèn d'on miris un nen pot llegir-lo, tenir una capa de lectura per una persona que té moltes altres capes de lectura. També tenen moltes capes de lectura, també això a vegades és molt sorprendent. Però l'experiència és interessantíssima.
L'experiència és molt interessant que hem tenido en els últims anys perquè unes persones que treballen com personal sanitari que trabaja con personas con problemas mentales, han encontrado en el libro algo, un canal para hablar de cosas y despertar cosas que de otra manera no podrían. Entonces, hay un grupo de personas haciendo unos talleres donde nos han invitado y que trabajan con libros concretos y una de las cosas que nos dice la persona que lo organiza, dice, no, mejores libros, los libros que yo escojo son los que no hablan directamente del problema, sino que está en el ambiente, pero no es el libro que sea, y son los libros que funcionan. Ahí volvemos otra vez a la literatura, cómo la literatura nos puede llegar sin ser una cosa dirigida, directa, sino que tiene muchas capas, y en esas capas se pueden encontrar muchos sentidos. Entonces, así es súper interesante. Todo con la luz. O sea, con lo que acaban.
Algo que vulgui practicar tot el públic.
Literatura infantil, que també suposo que tenen de literatura adult. Jo conec les lletres aquestes i que hi ha de vegades temàtiques també, on podem trobar un recull de diferents llibres sobre temes compromesos.
Aprofitant, Blanca, que tu ets a Iugoslàvia, com bé has mencionat, hi ha algun conte que heu tractat sobre el conflicte que va haver-hi?
Hi ha bastants llibres, de fet fa porta aquí 33 anys. Quan vam fer lo de 30 anys, quan va ser com una xifra rodona, vaig fer una presentació com d'art, bàsicament literatura, no? Després de la guerra. Durant aquell conflicte va haver-hi un llibre, això que dèiem en Pablo i la Cara també, que hem dit, no tot és de la, diguem-ne, de la d'una qualitat acceptable, no? Però de vegades hi ha coses que surten al moment, i en aquell moment va sortir un llibre que es diu Diari de Zlata, Zlata és el nom d'una nena, que explicava una miqueta la manera de, suposo que tothom ha llegit, no?, l'Anna Frank, o més o menys sabeu, no?, de què va, una mica en aquest sentit, no?, aquest llibre. Després, del llibre de Dulce, la editorial, em sap molt de greu, Pablo, tenim aquí un editor i jo parlo d'editorials d'altres, no?, de la gent adulta. L'editorial Triscopi va publicar, els últims anys, va publicar un llibre d'una autora que es diu l'Anna Bastashich, i el llibre es diu Atrapa la llebre, i ara fa relativament poc, fa dos anys, em sembla, un any i mig, va sortir també en l'editorial Periscopi un llibre de Papallones negres d'una autora anglesa que la seva mare és bòsnia, no? És una miqueta... Tot això, si busques alguna cosa de Iugoslàvia, és bastant... No sé com dir, totes les guerres, no es pot dir que alguna va ser és més cruenta que l'altra, que una és més desgraciada que l'altra, perquè totes ho són, no? I cruentes i entre germans i entre... Però si hi ha alguna cosa tan sense sentit és el que va passar allà, no? Que ara li deia, quan he entrat aquí en Cris, per exemple, Iugoslàvia com a país ja no existeix, fins i tot la mateixa llengua que parlàvem, que era serbo-croat, ara s'ha dividit en quatre llengües diferents, no? I ara és bosnià, serbi, croat, montenegrí. A criteris lingüístics cap, sinó només criteris polítics. Per què t'explico això? Perquè és com molt difícil trobar una única visió del que ha passat. Perquè fins i tot al ensenyar història, i això per exemple és on nosaltres com a futurs mestres i mestres i com a sistema mai hauríem d'arribar-hi, en totes aquestes parts de l'ex-Iugoslàvia, els esdeveniments recents dels anys 90, per exemple, s'expliquen de manera diferent. Perquè qui és la víctima i qui és el botxí, diguem-ne, varia de quin territori parles. I és molt trist tot plegat, no? En aquest sentit. Ara, fantàstic per anar-hi perquè la gent és molt... molt hospitalària i sembla increïble que hagi passat tot això, però això si teniu a les vostres famílies, la gent gran que se recorda de la Guerra Civil Espanyola, ho trobareu que quan hi ha aquesta... Quan no hi ha res pitjor de la guerra, bàsicament perquè totes les normes, tota l'escala de valors es trenquen. I quan no hi ha res que tinguem en comú, doncs és molt més fàcil que passi tot això, no? I això ho veiem, no?, a Ucraïna o en Instagram, ho veiem ara a Palestina, que és un cas a part, que això també porta molta història, però a Iugoslàvia passa això una mica, saps? Que ara també, si hauries de mirar, hauries de buscar alguna cosa en serbi, en croat, en bosnià, a veure com expliquen, no?, que s'hauria de posar un sedàs per... És una mica... És bastant bé tot plegat, no?, com a mínim per nosaltres que van créixer allà. Però després hi ha per adults, per exemple, sí que hi ha aquests llibres que he dit de Periscopi, després hi ha hagut altres, hi ha hagut reedicions d'alguns escriptors, hi havia un Premi Nobel, per exemple, a 62, es va fer reedició de seus llibres i això. Pels nens, poca cosa. Vaig trobar fa anys un llibre que, mira, semblava el que has... aquest en verd, ara pensava que no fos aquest, que eren com les històries de l'Europa de l'Est, però clar, tot els pobles eslaus tenen també molta... el folclore, tot això és com molt... molt cuidat, molt ric, però cada un dels pobles són polonesos, són cultes, serbis, croats, tothom té russos, tothom té, no? Té el seu propi, les seves pròpies agendes, diguem-ne. I hi havia com un recull d'aquests llibres, d'aquests contes, perdó, però no tenia res a veure amb la guerra, sinó que eren contes populars, que generacions i generacions van créixer amb això.
Al final també són altres mirades i altres, no? El que dèiem, el
sí,
contrast.
Sí, 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 sí. I tant, i tant.
Si no ha de ser a través de la guerra, no?
Clar, si va una altra... Sí, sí.
El problema es que, no, el problema es que, ya, en fin, el problema es la visión posterior y que subliminen aquestas cosas. Deies això y fa una pena tremenda, que subliminen y la polarització posterior, també, els bons i els dolents. Sí, podem trobar a trobar més dolents o bons, que sí. Però la manca de memòria històrica aquí és un problema seriós, perquè després es pensa, ja sé, parlo del meu cas, jo vaig assumir créixer a Xile, a Santiago de Xile, i vaig haver de sortir amb la família als 12 anys perquè va haver un cop d'estat brutal, amb 50 més de 50.000 torturats, 5.000 desapareguts, 3.500 morts, i això va durar 17 anys fins que a poc, en peu de plom, va tornar a la democràcia. Després de 50 anys, hi ha eleccions ara, al novembre, i és molt probable que hi ha una segona volta hi ha una primera elecció que arriben els dos més votats, passen a una segona volta. És probable que els dos primers siguin molt pinochetistes o no tan pinochetistes. És a dir, que el més probable és que un adorador de Pinochet sigui president de Xile. Realment que passin coses inesperades. És com si aquí guanyés un adorador de Franco. I podria passar, si ens oblidem...
Si passa aquesta analogia.
Si ens oblidem del que va passar, si s'oblida, si s'amaga, i això, a través de la literatura, podem... Bueno, jo les històries també, i sobretot no distorsionar la realitat, l'experiència. A mi ja sonarà de viejo que soy, però el TikTok em preocupa molt que les càpsules de la informació siguin de 30 segons, totalment sesgades, i com deia abans, el món és vegà a l'Instagram. Vigileu que el vostre món sigui més ampli a les vostres xarxes, perquè si no creiem que el món és com volem que sigui, o com no sé, costa, però jo soy viejo, ja vosaltres entendereu millor lo que teniu en les mans.
En aquest sentit, desenvolupar l'esperit crític és el més important de tot, per tots nosaltres, no? I nosaltres amb la llar que tenim, i vosaltres que sou joves, i els nens i nenes que educareu, el més important és tenir aquest esperit crític i en contraposició d'una, com es diu això, un vídeo de TikTok, jo era anunciant, no tinc res de xarxa per decisió pròpia, però un viatge amb un llibre d'unes quantes hores que et permet reflexionar, que et permet centrar-te en tu mateix, mateixa, recollir-te, que et permet imaginar altres coses, no té res a veure amb un vídeo de, no sé, 40 segons, no sé quan, que et dona una cosa feta, sense que tu l'hagis de pair. Jo crec que, no sé, pensar una miqueta en... I penseu que la majoria, suposo que vosaltres heu escollit per ser mestres i mestres precisament perquè algun mestre o alguna mestra us hagi marcat en la vostra infància.
a tots nosaltres, tot el nostre camí va ser marcat per una persona que tenia, que ens va educar precisament en aquest esperit crític i que vosaltres també suposo que això ho veieu i ho aprecieu. Hi havia alguna...
Sí. Sí, jo volia agrair les contribucions. Volia preguntar també a la línia de la pregunta que ha fet a Marc. Moltes vegades ens trobem a la literatura infantil que desapareixen les traces de lloc, de territori, els noms propis, les cicles, o sigui que ens parla d'una maleta o un viatge o un exili. No és tant el cas de que ara jo recordo que la pregunta, però moltes vegades parlem de guerres i exilis sense nom, sense coordenades. Què hi penseu d'això? Contribueix a aquesta rebaixada de cruesa? Contribueix a l'oblit? Perquè, clar, si parlem de guerres així que semblen de contes de pas, com ho veieu? Realment, la literatura infantil i juvenil hauria de permetre també, com fa moltes vegades la literatura d'adult, distingir d'on ve dolor, d'on ve conflicte, per exemple, assenyalar causes de conflictes.
Com a editor, no pot ser, si el llibre infantil hauria de reflectir una mica, no, la cruesa de la
guerra,
qui és bo, qui és dolent,
què va passar. No et sentia del tot bé, però ja, ara sí, no, ara ja ho he complicat. Sé que seria avorrit repetir, però si es fa amb bon criteri literari, sí. Però que la decisió sobre qui és bo i què és dolent la pugui tenir el lector. I torno a les lectures. És a dir, un llibre, o sigui, una persona que no es llegeix un llibre, no té perspectiva possible. Has de tenir lectures, i aquestes lectures seran millors i pitjors, seran contradictòries, parlaran de diferents escenaris. Si fem un treball de classe, hem de reduir a tres llibres o quatre, però si al llarg de la teva vida pots llegir diferents punts de vista, millor, i fins i tot canvies tu. Això és, no recordo bé a quin segon de dir, però no serà l'únic que la identitat personal, la identitat cultural, si es pot parlar d'identitat cultural de les societats, queden demostrades que són totalment variables al llarg del temps quan llegeixes un llibre. Si tu un llibre que has llegit, que vas llegir fa 20 anys, el tornes a llegir, és un altre llibre. En realitat és l'altre, ets tu. El llibre és exactament el mateix de fa 20 anys, però tu, tant de bo que hagis canviat per aquest mateix text per saber-lo d'una manera potser totalment diferent, una perspectiva diferent. Per tant, torno a dir que el ventall de bones possibilitats de llibres per qualsevol auditori, vull dir, que sigui una classe de nens de 7 anys o que sigui de 12 o que sigui d'adults, com fas tu. Jo crec que és el toque màgico, diguem-ne, ho faríeu vosaltres usant els llibres adequats per xerrar sobre el tema. I què és més interessant després d'haver llegit un llibre o haver vist una sèrie o una pel·li, de poder xerrar del que t'ha semblat a tu i que potser no sigui el mateix que t'ha semblat a tu, per les raons que sigui. Que bé que faci així, perquè d'acord no ho serem.
Ara estic pensant, per exemple, vosaltres fa 3 anys, quan va començar la guerra a Ucraïna, no? Tothom us heu enterat, no? Si en aquell moment ja estiguéssiu mestres de mestres d'una escola i us venen nens d'Ucraïna, com ho explicaríeu a la resta de l'alumnat, per exemple, a l'aula?
els nens i les nenes que venien no parlaven, no parlaven ni català ni castellà. Com explicaríeu a la resta de l'alumnat que venen aquests nens i aquestes nenes? Com ho tractaríeu? Això és una miqueta la resposta també, no, de la companya que ha preguntat, és això, no? Com tractar? Val la pena pensar en aquestes coses perquè, per desgràcia, tinguem la història que tenim, és molt possible que es repeteixi, que siguin altres Ucraïnes i altres Palestines i molts altres llocs, no? Però és també una de les coses que vosaltres, com a futurs mestres i mestres, heu de contestar, no? A nosaltres mateixos, que havia de parlar, si és via llibre, si és via llibre, si és alguna cosa més amb un altre mitjà, si és, però d'alguna manera això s'hauria d'introduir a l'aula. Com?
Ja, parlant d'eines, totalment d'acord, parlant d'eines, ara, de fet, m'agrada que es parli d'altres editorials. Formem part d'una associació, que és l'associació Àlbum, que són 22 editorials independents dedicades a el llibre Àlbum, bàsicament, de tota Espanya, que fem una activitat al novembre, que es diu la Setmana de l'Àlbum. I enguany, el tema principal és el drets de la infància. I es publica un catàleg amb recomanacions d'aquestes editorials que tracten sobre el tema. Jo les diu web de l'Àlbum, un nom molt imaginatiu, www.org.com surt l'associació Àlbum i allí, si no està publicat ja, serà la setmana vinent. Hi ha crec que es parlen d'uns 100 llibres sobre temes dels 15 principals drets de
estem arribant al final de l'Osta Colofi, sap greu, perquè realment és... jo per una part meva podria estar aquí hores encara parlant del tema, no, reflexionant com aportar-lo. M'agradaria acabar-lo amb una pregunta personal a vosaltres, una pregunta que parteix de la suposició que la vostra vida o el vostre camí com a immigrant hi ha hagut algun llibre que us ha fet companyia. Com a mínim en el meu cas ha sigut així, per tant, suposo que en el vostre cas també. Quin ha sigut aquest llibre? No? Una última recomanació, no de ser infantil, evidentment. Un llibre que us ha acompanyat no, com aquesta experiència d'immigrant.
Jo sí que tinc un llibre, precisament d'un autor alemany, que no parla de migracions, no parla de precisament és... És curiós perquè és una història bíblica i jo no soc gens religiosa, però en el moment en què vaig trobar el Josep i el seu germà, de Thomas Mann, un dels meus escriptors preferits, va ser com, uau, en Thomas Mann no sabia quina falta que em faria un llibre com aquest en el moment en què jo estava en aquest moment.
Jo crec que l'estranger, sí, també. El que no troba un espai, malgrat que jo com a immigrant soc molt bo. Jo sé que estranger, jo sí que soc estranger, però m'interessa molt el que passa en un mes. M'interessa molt, m'emociona el que veig, la música, la literatura, no soc indiferent al que passa. Però sí, crec que aquest llibre incòmode, que és narració que no saps que hi ha un aprenentatge del que s'espera de tu i el com t'has de mantenir tu davant del nou escenari també de l'escenari. A més, jo soc d'immigrant
reiteratiu
i de família.
Això és bé.
Immigrant de tota la vida.
Hi ha un antropòleg, no sé si l'heu esmentat en algun moment, durant la vostra educació, en Manel Delgado, que diu, i esto de migrante, hasta cuánto dura? Perquè clar, després, si entreu a les escoles a treballar, serà, són immigrantes de segona generació. Amb tanta imaginació que hi ha a Catalunya, encara ningú s'ha imaginat un nom una mica millor per això. O un nom una mica millor que per nosaltres, ara jo proposo de dir catalans de tota la vida i catalans de mitja vida. Podria ser, no? Però dir que això que és molt, molt fàcil etiquetar.
Són més catalans que gairebé tots aquests. Quants anys teniu vosaltres?
Jo potser més temps fins que no hi ha catalans d'aquests. Totalment d'acord. Molt bé.
Bueno, he vist que hi ha, crec que ningú ho sap ni. No sé què,
bueno. Ja és molt clar. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Per conclosa aquesta trobada, agraïm profundament a la Blanca, a en Pablo i a la Caro per la seva moderació. Moltes gràcies també a tots i totes vosaltres per la vostra atenció i podeu passar per aquí davant per deixar els vostres treballs. Moltíssimes gràcies.
Ja està. Ai, gràcies. Que des de...